3 minuts passen de 2:15. Cisco Bages, bona nit.
Bona nit, què tal?
A la Punt Solidari d'avui parlarem de solidaritat, com sempre, però també ho farem de cirurgia, de medicina, de descobertes mèdiques de primer ordre. Hem convidat dos representants de la Fundació Chiari, que investiga el tractament de malalties relacionades amb el funcionament anormal de la mèdula espinal i també la columna vertebral. Són el president de la Fundació, Miquel Bautista Royo. Senyor Bautista Royo, bona nit, benvingut.
Bona nit.
I també ens acompanya el secretari de la Fundació i també advocat Manel Royo. Manel Royo, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
Els noms de les malalties a les quals es dedica aquesta fundació són difícils de pronunciar. Són l'escoliosi i la siringomièlia, però afecten moltíssima gent. Són problemes que afecten, com deies, la columna vertebral, la medul·la, però potser millor que ens expliqui el doctor Miquel Bautista Royo. No?
Quin tipus de malalties tracten, no tracta vostè, i quines són les innovacions que ha introduït en el seu tractament?
Les malalties que nosaltres tractem són, en principi, les conegudes, les més conegudes són tres. Una que es diu síndrome d'Arnold Chiari 1, l'altra que es diu siringomièlia i l'altra que diu escoliosis. Aquestes dues últimes se li afegeix un apellido que és idiopàtica, que vol dir que es desconeix la causa. Però el síndrome d'Arnold Chiari 1 també es desconeix la causa. Aquestes tres malalties principalment són malalties que estan descrites al llarg de la història de la medicina en moments diferents. L'escoliosis va ser descrita 2.400 anys fa per Hipòcrates, un metge que ho va descriure molt bé en un tractat, i la segona, la siringomièlia, va ser descrita fa 500 anys i el síndrome d'Arnold Chiari fa 150. Són tres malalties completament, aparentment diferents, però que nosaltres, a través de la nostra investigació, ens hem donat compte de que està produït per la mateixa causa. En conseqüència, això implica que és la mateixa malaltia que s'expressa de formes diferents. Una, de forma vertebral, perquè l'escoliosis és la columna vertebral torta. La siringomièlia és, apareix un forat dins de la mèdula, un quiste, i que ningú sap per què és. I la tercera, que és el síndrome d'Arnold Chiari, que és el vessament de la part inferior de l'encèfal, el cervellet, per al forat occipital que surt cap al canal vertebral. Aquestes tres malalties estan produïdes totes per la mateixa causa. I quina és? Pues és exactament, la mèdula està estirada per un lligament que tots tenim, que es diu filum terminale. Aquest estirament fa que la mèdula pateix, envia informació al cervell i el cervell informa a la columna que es torci per evitar que li segueixi tibant. Llavors es produeix l'escoliosis. Si segueix tibant, l'encèfal es cola per al forat occipital i apareix el síndrome d'Arnold Chiari 1. I si segueix tibant tant, falta la sang al centre de la mèdula, mora i es forma un quiste com una bufolla quan es crema la pell. I es produeix la siringomièlia idiopàtica. Què vol dir això? Que tenim tres malalties produïdes per el mateix, per un lligament que en l'adult no té funció. I si no té funció, podem actuar sobre ell sense ningú tipus de limitació. Per aquesta raó, la secció que nosaltres fem d'aquest lligament, hem observat la detenció d'aquestes tres malalties.
I els símptomes què són? La gent no pot caminar, la gent camina malament...
Sí, les tres malalties estan tipificades en quadres clínics molt, molt diferents, però en realitat es barregen quan te trobes els malalts, molts malalts que tenen les tres malalties alhora. Està descrit als llibres que l'escoliosi idiopàtica, inclús en webs, per especialistes, inclús que han fet tesis doctorals sobre l'escoliosi idiopàtica, que diuen que l'escoliosi és una malaltia que no produeix símptomes i que l'exploració física, a part de que està la columna torta, és completament normal. Nosaltres tenim la constància de que això no és veritat. Nosaltres tenim constància de que el 55% de malalts amb escoliosis tenen simptomatologia dolorosa, limitant. I el 54% tenen manifestacions a l'exploració neurològica, és a dir, alteracions dels reflexes que impliquen una afectació del sistema nerviós. I, en concret, la mèdula, quan està tibantada, es produeix aquestes manifestacions. La segona malaltia és el síndrome d'Arnold Chiari. Pot produir tants símptomes, el síndrome de Nadal Alquiari, que una associació de malalts als Estats Units va recollir els símptomes que tenien els seus associats i van trobar que tenien 100 grups de símptomes, des de mal de caps, marejos, inestabilitat, pèrdua de visió, dificultat a la marxa. Inclús el síndrome de Nadal Alquiari pot presentar-se el que es diu la muerte súbita. És un tant percent petitíssim, però pot existir. I el tercer és la siringomièlia, que es caracteritza per alteracions de la sensibilitat al tòrax i a les mans, atròfies a les mans, atròfies a les quatre extremitats, pèrdua de capacitat per caminar, i el destí final d'aquests malalts és una cadira de rodes.
Permeti'm l'expressió, però probablement molta gent que ens estigui escoltant, el nom d'aquestes malalties li sonarà xinès. I malgrat aquesta ignorància, estem parlant d'unes afectacions que pateixen moltíssima gent arreu del món.
No, en realitat, sí i a la vegada no. M'explicaré per què no. Estan classificades les dues malalties, el síndrome de Nadal Alquiari 1 i la siringomièlia, com malalties rares perquè afecten a un tant per cent de població relativament petit, un per cada 100.000 o un per cada 10.000. I això són malalties rares. L'escoliosi ja no és malaltia rara, perquè afecta, segons uns estudis estadístics, d'alrededor de 20.000 malalts en un estudi d'un canadenc, van observar que a menor de 18 anys se presentava entre un 2 i un 3% de la població. Però si l'estudi era més gran de 18 anys, podia ser entre un 8 i un 9%. Aquest tipus ja no és una malaltia rara. Però si nosaltres sumem i considerem les tres malalties com a expressió d'una mateixa patologia, que és l'atracció de la mèdula, observem, unint totes les estadístiques donades per uns altres autors, que és una de les malalties que és la més freqüent que afecta l'espècie humana. Perquè si la més freqüent fins ara podia considerar-se que és l'asma en un 8%, i la segona, que seria la diabetes, doncs aquesta, que segurament seria més del 9 o més del 10%. En conseqüència, se transformaria d'aquestes malalties, que serien actualment minoritàries, com a l'unir-se entre elles la més freqüent de l'espècie humana, perquè un de cada 10 humans tindria alta probabilitat de tindre aquesta malaltia.
La qual cosa és molt. Parlem una mica de la Fundació, com neix, què és el que feu, bàsicament?
A veure, la Fundació neix a l'any 2008 amb tres objectius fundacionals, que són la recerca, la divulgació, docència i l'ajut social. És evident que com a tal fundació, pues, tot estarà en funció de la disponibilitat econòmica que fins ara ha estat totalment subvencionada per al seu fundador, a través d'ell personalment, o de l'Institut Chiari, que és d'ell, no? Llavors, tots els projectes que van presentant la Fundació pues, requereixen d'ajut a diferents nivells, ja sigui particular o institucional. Llavors, nosaltres hem presentat projectes pues, inclusiu a Marató TV3, a Recercaixa, diferents entitats bancàries, d'ajut a les recerques. I la divulgació, nosaltres la duem a terme recolzant a diferents reunions que es fan arreu de països al voltant nostre, com és Itàlia, França, inclús aquí, de diferents reunions de malalts per divulgar aquests dos descobriments, la causa de les malalties i la solució quirúrgica, descobertes per al nostre fundador, i les últimes, per exemple, de les reunions a les que s'han donat ha sigut una, l'última, que va ser fa dues setmanes a Trieste, i fa tres setmanes pues, va ser a Palermo. Anteriorment havien estat a Roma, a Lyon, inclús una aquí a Barcelona, i continuarem divulgant, i amb la mesura que també sigui la nostra disponibilitat econòmica, a l'ajut social. Aquest ajut social, en aquests moments, la Fundació, amb la sol·licitud corresponent d'algun malalt que no tingui les possibilitats econòmiques de fer front als costos de l'operació, el patronat de la Fundació informa i pot arribar a ajudar, doncs, amb la mesura de les seves possibilitats, que pot ser, no sé, un 20%, en fi, s'estudien els casos, i la disponibilitat econòmica de la Fundació.
Perquè, perdoni, és car el tractament?
Bueno, és que els tractaments és allò...
Generalitzant, eh?
No sé si són cars o no són cars. O sigui, és que el tractament en cada persona és diferent.
Clar, i segurament la persona que es curi no serà baratíssim, òbviament.
Sí, sí, però és que...
Però estan a l'abast de totes les economies?
A veure, en principi, de totes les economies, no, de les economies d'una classe mitja o d'un poder adquisitiu que es pugui permetre una operació quirúrgica sufragant-la dintre de la medicina privada, doncs sí, no?
Ja.
Però estem parlant de societats que inclusiu no tenen un sistema sanitari com el nostre, i que, donat que la Fundació i a través dels malalts i del coneixement que es té possiblement més fora de nostres fronteres que a casa nostra, tant de la Fundació com de l'Institut Chiari, doncs tenim sol·licituds d'ajuts i fem la divulgació en molts països, sobretot França i Itàlia, que dintre de França i Itàlia hi han dues associacions que estan fundades per, sobretot, malalts que han sigut intervinguts aquí a Barcelona per el nostre fundador, i que ells, sense cap ajut ni oficial ni per part nostra ni ningú, ells de motu propio han creat unes fundacions, unes associacions, perdó, que informen i ajuden altres malalts amb les mateixes malalties, d'aquestes diferents malalties que estan provocades per aquesta tracció del filum terminale. Les dos associacions, la francesa es diu Amis Desmond i la italiana es diu Isaac Sisko, i estan informant i donant suport a tots els malalts, inclusiu per demanar a les seves respectives sanitats públiques l'abonament del cost de l'operació, i que a més ho han aconseguit amb moltes, per exemple, de tota Itàlia, amb 12 de les províncies italianes ho han aconseguit. Bueno, són dues associacions altruistes totalment i que donen suport a tota la tasca tant de la Fundació com de la que du a terme l'Institut Chiari.
A nivell internacional, us sentiu reconeguts aquests treballs, aquestes investigacions, o no?
A nivell internacional...
De la classe mèdica, per
exemple. Sí, clar. Per la classe mèdica. Nosaltres, personalment, jo he fet comunicacions públiques. Quan jo ho vaig presentar per primera vegada, va ser l'any 1993, a la Societat Catalana de Neurocirurgia, i vaig presentar la tesis doctoral en el que expressava el nucli de tota la teoria. Després vaig fer diferents publicacions explicant la relació amb les altres malalties, i a partir de llavors vaig anar explicant tot el que es refereix a aquest tema a diferents entitats científiques. Entre elles va ser el grup d'etud de l'escoliosi francès, que és una associació internacional d'especialistes sobre l'escoliosi. Ho vaig presentar també a la Societat Luso Espanyola de Neurocirurgia. Ho vaig presentar a la Societat Espanyola de Neurocirurgia. Ho vaig presentar també a la Societat Hispanoamericana a Panamà i també a Xile. I també vam fer nosaltres una invitació a tots els especialistes implicats sobre aquestes malalties l'any 2004, i vam fer una invitació a que vinguessin i nosaltres explicaríem en detall tota la patologia. En realitat no vam tindre massa èxit, perquè van vindre pues, 60, 70... però no va ser un quòrum important, a pesar que es va invitar molts especialistes de tota Espanya. La pregunta que m'ha fet, si tenim respaldo internacional, la veritat és que sí. Tenim un respaldo internacional força important i és el següent. Resulta que al món solament hi ha dos instituts Chiari, un el nostre i un altre a l'Institut Chiari de Nova York. Resulta que la malaltia del síndrome de Arnold Chiari actualment té una teoria, i la teoria és que creuen que el crani és petit i per això es cola el cervellet cap avall i apreta el tronc cerebral. I l'únic que ha fet un estudi detallat i científic d'això és precisament l'exdirector de l'Institut Chiari de Nova York, que es diu Thomas H. Millerat. Aquest metge va agafar 318 casos, els va estudiar el crani i ell va considerar que podia ser, aunque no era massa clar, sobre el tamany del crani. Per la meva part, aquesta teoria quedava una mica negada al resultat d'un estudi que es va fer una tesi doctoral a l'hospital en el que jo estava fa uns 20 anys, que va ser l'Instituto Neurológico Municipal de Barcelona, que ara va ser absorbit per el complex hospitalari del Mar. I es va fer una tesi doctoral en què es va medir el crani dels malalts, 100 malalts, i es va observar que no variava dels no malalts. En conseqüència, jo ja vaig partir de la idea de que aquesta no tenia que ser la causa. Jo vaig anar a Estats Units, a Nova York, i vaig parlar amb el doctor Millerat i vam intercanviar impressions. El doctor Millerat em va sorprendre de la seva receptivitat, un home gran, 70 i pico d'anys, i també em va sorprendre l'any 2009 en el que va publicar un article en el que havia operat 300 malalts fent la secció del film terminale amb bons resultats. Però hi havia un detall que no va explicar, que aquesta no era la seva teoria, sinó que era la nostra. Jo crec que això és un apoyo d'un científic important en el que ha provat la nostra teoria de forma com la fem nosaltres, però en una diferència. Ells fan una tècnica quirúrgica que triguen de 3 a 4 hores i nosaltres hem fet també una recerca en relació a això i aconseguim que aquesta intervenció de 3 a 4 hores la transformem en una hora o 45 minuts per una tècnica mínimament invasiva.
A vegades és una mica miraculosa, no? M'explicàveu abans que gent que entra al quiròfan que no pot caminar surt quasi caminant, no?
Bueno, la veritat és que en alguns casos els canvis són minsos, són pocs, i el malalt queda defraudat. Però això depèn molt de les lesions neurològiques que té el malalt. Si el malalt arriba a nosaltres en una mèdula que està atrofiada, morta, nosaltres no la recuperarem, perquè el teixit nerviós mort no té possibilitat de regenerar-se com un altre tipus de teixit. Si el malalt que arriba a nosaltres, les lesions que té són reversibles, què vol dir? Que són teixits que no estan morts, però han deixat de funcionar i no transmeten les ordres, però que si arriba la sang en un moment determinat són capaços de recuperar. Llavors, cada malalt té dos components. Una part de lesions irreversibles per al teixit nerviós mort i una altra de les lesions possiblement reversibles de teixit nerviós que no funciona però no està mort. Llavors, al tallar el fil terminal el que es provoca és l'alliberació de la mèdula, i aquesta alliberació fa que la circulació que estava compromesa, la circulació sanguínia, retorna a uns teixits que no li arribaven prou i són capaços de recuperar-se. Un cas palpable és una malaltona que vam operar el dimarts la setmana passada, una malalta suïssa que va vindre amb el seu marit, que és una noia colombiana, i bueno, tenim permís per explicar el cas perquè ella ens ha firmat el consentiment per comunicar, i a més tenim filmacions en el que hem filmat la seva manera de caminar. Ella no podia caminar si no anava apoyada d'una persona en uns passeigs molt inestables i petitons, i tenia que apoyar-se a les parets per aguantar-se.
Una persona jove?
Una noia de 28 anys. Uh-huh. La vam operar i va vindre el control uns 5 dies després. Va caminar pel passadís, camina com una persona normal, sense ningun tipus de limitació. Aquests casos són espectaculars i agraïts, però repeteixo que no passa en tots els casos. Ens agradaria que fos així, però no passa en tots. Però el que sí que passa en tots, que veiem i podem comprovar en les exploracions físiques, que les malalties es detenen. Tinc que fer una observació. L'escoliosis, si nosaltres l'operem més enllà de 35 graus, l'escoliosis pot augmentar per la gravetat. És a dir, la gravetat fa flexionar la columna a pesar que nosaltres tallem la causa iniciadora. És a dir, per això és recomanable a les escoliosis fer-les quan abans millor, perquè si no després tindran que ser sometres a una artrodesis o una fixació de la columna vertebral per parar aquesta evolució completament imparable que tenen algunes.
Hem fet coincidir la vostra visita amb un concert benèfic que organitzeu dilluns a la sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Què ens en podeu avançar?
Sí, a veure, com hem dit abans, la Fundació, tots els seus objectius es duran a terme en funció de la disponibilitat econòmica. Aquesta disponibilitat econòmica ha de venir en forma externa, en forma de donatius. Llavors, doncs, bueno, com totes les fundacions, vam pensar en un acte, i un acte benèfic que donés difusió, serietat i evidentment que tingués un atractiu, vam plantejar a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats la possibilitat de fer que la coral del Col·legi d'Advocats de Barcelona fes un concert. La Junta de Govern, encapçalada per el seu degà, en Pere Jufera, va ser molt receptiva. Des del primer moment ens van donar tot el suport, de tal manera que el proper dilluns a la tarda, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del col·legi, tindrà lloc el primer acte benèfic de la Chiari en Escoliosis en Siringomielia, Fundació Privada. Aquest concert de la coral, després del concert, s'oferirà pues, una copa de cava i un tas de productes. La copa de cava oferta per Freixenet i el tas de productes ofert per l'empresa Tastíssim, de les quals hem aconseguit un suport absolut i desinteressat des del primer moment. Tan sols es prega la confirmació a l'assistència als nostres telèfons, que són el 902-350-320 o 902-066-403 i el 932-800-836. Aquest acte comptarà també amb la presència dels nostres patrons, que són, a més del nostre fundador, pues, són el doctor Soler Llenes i el doctor Domènech, el professor Domènech, i l'advocatessa Joana Marín. També comptarà amb la presència que ens han confirmat dos dels nostres benefactors d'honors, que són la senyora Marta Ferrusola i el senyor Salvador Sadurní, ben coneguts dels nostres oients i de vosaltres, per suposat.
La gent que no pugui assistir-hi, suposo que pot fer donacions en qualsevol altre moment, no?
Sí, la gent que no pot assistir-hi pot fer les donacions a través de les dades que figuren amb la nostra pàgina web, amb el que tota la donació figura, com la volen fer, amb la periodicitat que la volen fer, amb la compte corrent que la poden fer. Vull dir, estan totes les dades a la nostra web, que és chiarifoundationbcn.com.
Bueno, de totes maneres, això ho penjarem al nostre blog, o sigui,
sí.
Tampoc no...
Moltes gràcies.
La gent no s'ha
d'apuntar
als telèfons.
El blog
no?
Del Tots per Tots. Doncs, en Miquel Bautista, Manel Royo, moltíssimes gràcies per haver vingut.
I abans d'acabar, voldria agrair molt a Com Ràdio la seva filosofia, que és una emissora que podia ser hasta una ONG. No ho és, però sembla per la seva acció i la seva filosofia, jo ho felicito, perquè normalment els humans estem molt preocupats per sobreviure, i per sobreviure tenim que treballar. I a vegades ens oblidem que els altres també tenen que sobreviure, i que a vegades la sobrevivència de l'altre depèn de la nostra. I això, aquesta solidaritat, a vegades ho oblidem una mica. Jo crec que aquesta emissora, us felicito, perquè és una emissora solidària i té tota la meva i la nostra admiració.
Doncs moltes gràcies, com Ràdio en general, i aquest programa en particular, Tots per Tots, si pensem en algú, són justament amb aquests d'altres, que molts d'ells certament són invisibles. El que deia, moltíssimes gràcies i
moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort en el futur i que vagi especialment bé aquest acte.
Molt bé, moltes gràcies.